Què tal, com esteu? Dimecres 9 de març de 2016. Benvinguts al Sempre amb tu. Bon dia, Fini.
Molt bon dia. Què tal? Mitjan setmana ja.
Mitjan setmana, Equador, d'aquesta setmana del Sempre amb tu. Bé, setmana de, per nosaltres, per estar aquí amb la companyia del Sempre amb tu en directe, però sens dubte demà serà més Equador. Dimecres, cita amb l'actualitat que avui obrim amb la valoració doncs, de la reunió que van mantenir ahir les confraries de pescadors i els representants del sector del peix blau amb el director general de pesca, Sergi Tudela. Vàries trobades ja amb aquest tema. Sembla, doncs, que ja comença a haver interès per aquesta problemàtica i avui coneixerem les valoracions que en fan des de la confraria de pescadors d'aquesta reunió i també escoltarem la valoració que en fan el director general de pesca i també a les notícies ens farem ressò d'un succés que va tenir lloc ahir com aquest petit incendi forestal a Sant Jordi d'Alfama.
Greu hem dit, no va anar més, el vent tampoc no bufava massa i es va poder controlar de seguida.
Per tant, doncs, seran els temes que avui obriran el nostre informatiu, però també ja sabeu que aquí al Sempre amb tu tenim moltes més qüestions, com per exemple les recomanacions literàries al Saló de Lectura amb en Dani Boquera. Ja sabeu, aquelles novel·letes, aquelles propostes literàries doncs, per a passar l'estona i per a poder també fer una part de cultura.
Novel·les que podeu trobar al Centre de Lectura de l'Ametlla de Mar, en Doctor Frías, i ja sabeu que hi ha servei gratuït de préstec de llibres i també pel·lícules i discos a la nostra biblioteca.
Opcions variades.
Sí. A l'entrevista avui ens acompanyarà, en aquest cas, com a regidor de joventut, Vicent Lleó, regidor de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, per parlar-nos del Parc de Setmana Santa, que ja està aquí, 21, 22, 23 i 24 de març.
Parlarem, doncs, d'aquest Parc de Setmana Santa, de les diferents activitats i propostes lúdiques i formatives per als nostres menuts de casa i acabarem l'espai parlant d'emocions amb recuperant l'espai amb la Ruth Freixedes on parlàvem de l'escolta activa. Recuperarem també aquesta secció en el que serà el nostre programa número 39 d'aquest magazín dels migdies de la Clara Ràdio de Maia 40. Ja canviem. Si quan ne portarem 100 ja no sé com què direm ja al respecte. Fini, arrenquem edició. Som-hi.
Farem un programa especial.
Som-hi. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 9 de març de 2016. Després de la reunió mantinguda aquest dimarts entre els representants del sector del peix blau i el director general de pesca, Sergi Tudela, el president de la confraria de pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar, Miquel Brull, ha valorat la trobada com a molt productiva. Després de conèixer l'estudi encarregat pel govern francès, on conclou que la reducció de les captures de peix blau al Mediterrani afecta a tota la conca, Brull ha traslladat a Tudela la necessitat de que es tracti aquesta crisi com si fos una plaga i que per tant, hi hagi ajuts excepcionals per compensar els treballadors afectats. Estudiar i tirar endavant mesures estructurals per al sector del peix blau és una mesura necessària, però els efectes d'aquestes mesures seran a llarg termini i, mentrestant, és urgent donar prestacions socials, perquè actualment els pescadors reben una mitjana de salari de 40 euros setmanals. Brull creu que si bé hi ha un problema general al Mediterrani nord-occidental, en el cas de Tarragona aquest problema és més greu i cal estudiar els motius perquè això és així. Escoltem el president de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull.
Tal com s'hi mira la sobrepesca, perquè no es mira les activitats no relacionades amb la pesca que s'han produït al golf de Sant Jordi i no s'han fet als altres llocs. Perquè és el que repeteixo, si anem de València pec al sur o de Castelló pec al sur, doncs el peix és un peix prou bo, prou comercial. Si anem a Barcelona també. I com és que aquesta taca cada vegada va començar per l'Ametlla de Mar, ara ja ha arribat a Tarragona i s'extén cada vegada més? Què passa aquí? Què hi ha aquí que no deixa créixer el peix? És l'explicació que donem al govern, a veure, que ens diguin científicament el que passa. Si tot el Mediterrani és igual com nosaltres, doncs bueno, ja en parlaríem, però és que ara el problema és que només estem nosaltres com nosaltres. Els altres estan malament, però estan molt més bé que nosaltres.
Brull també ha reclamat que a més d'estudiar l'impacte del canvi climàtic en el Mediterrani, també s'ha d'estudiar l'efecte que provoca la desembocadura del riu Ebre i els possibles contaminants que arrossega a l'interior del mar, així com també l'impacte en l'ecosistema marí que pugui tenir la factoria marina de criança de tonyina roja. Paral·lelament, el govern ajudarà a impulsar la creació d'una única associació de productors de peix blau que sigui capaç de comercialitzar les captures d'acord amb les necessitats del mercat. El director general de Pesca ha manifestat que tota crisi pot ser una oportunitat per a millorar les coses. Escoltem a Sergi Tudela.
Històricament, quan hi ha hagut crisis, de vegades les crisis són oportunitats per millorar les coses. Aleshores, en el curs de la discussió, jo he dit que la discussió havia estat molt positiva perquè han sortit idees realment importants. És a dir, hi ha un cert consens en quant a que el sector ha d'anar tots a una. S'ha parlat de la creació d'una organització de productors a l'empara del reglament comunitari i que pot ser subvencionat pels fons europeus del FEM, que permetria d'alguna manera fer una gestió més intel·ligent de la producció, permetria d'alguna manera dimensionar les captures d'acord amb la capacitat d'absorció del mercat, d'una manera molt més àgil. I això és un repte que té aquest sector del peix blau, on històricament de vegades doncs, es fan unes pesques, unes descàrregues en els ports que després assoleixen uns valors molt baixos en el mercat.
En l'actualitat, els pescadors afectats per aquesta escassetat de recursos de peix blau a Tarragona són unes 200 famílies amb 6 barques de l'Ametlla de Mar, 8 de Tarragona i 2 de Cambrils. Seguim amb la informació municipal i amb un breu perquè ja està extingit l'incendi forestal que es va declarar ahir al vespre a l'antiga Nacional 340 a la urbanització de Sant Jordi d'Alfama i que va cremar 0,2 hectàrees de vegetació forestal. Els bombers van rebre l'avís cap a 8:45 del vespre i van mobilitzar 7 dotacions terrestres que van estar treballant fins passada la mitjanit per apagar les flames, tot i que l'incendi ja estava estabilitzat des de 9:15 de la nit. La major dificultat va ser poder controlar una pila de llenya que cremava amb intensitat. El flanc amb més potencial va ser controlat. Les causes de l'origen del foc s'estan investigant, però tal com apunten alguns mitjans, podria ser intencionat. I seguim amb la crònica de successos perquè ahir a la matinada va caure un camió a la carretera del Perelló a Rasquera que transportava restes de gallines.
Sí, un camió va patir un espectacular accident ahir a la matinada quan va caure barranc avall al quilòmetre 1 de la carretera local TB3022, coneix el Perelló amb Rasquera en una zona de curves pronunciades. Els bombers van rebre l'avís a les 6:19. Per causes que es desconeixen, el camió va caure barranc avall, escampant la seva càrrega de restes de gallines. Quan van arribar-hi els equips d'emergència, el conductor, ferit lleu, no es trobava a l'interior de la cabina, sinó que estava a la mateixa carretera. A conseqüència de les tasques de retirada del vehicle, els agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra van tallar la via en els dos sentits de la marxa i van fer desviaments per l'interior de la població. A les 19:00 es va normalitzar la situació. Canviem d'assumpte i seguim ara parlant de temes relacionats amb el Dia Internacional de la Dona que es va celebrar ahir, perquè el Consell Comarcal del Baix Ebre redactarà aquest any el nou Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Baix Ebre, segons va explicar el president Dani Andreu a l'acte de celebració ahir a la seu de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ho va anunciar al costat de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i del delegat del Govern de la Generalitat, Xavier Pallarès, en un acte conjunt organitzat per les tres institucions sota l'eslògan Compromís amb l'equitat de gènere. Segons ha explicat el president comarcal, el nou Pla Comarcal de les Dones posarà especial èmfasi en aconseguir, a través d'accions concretes, l'equitat de gènere per acabar amb la desigualtat i discriminació per raó de sexe al Baix Ebre. Explica que serà una eina més que avali el compromís en aquesta necessària lluita per la igualtat de gènere a la comarca. A continuació, va tindre lloc una taula rodona titulada Dones i homes d'empresa, amb la participació de diferents agents empresarials del territori.
El govern i tots els grups parlamentaris han acordat impulsar un banc d'ADN públic per identificar els desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme. Amb la iniciativa, els descendents podrien finalment recuperar els cossos dels seus familiars i tancar així una llarga època de silenci i desconeixement. Actualment hi ha 4.700 famílies a Catalunya que han denunciat desaparicions. Primer va ser el nou conseller responsable de Memòria Històrica, Raül Romeva, qui va posar la creació d'un banc d'ADN públic com una de les seves prioritats en la matèria. Aquesta voluntat va ser refrendada per tots els grups del Parlament el passat dijous, que van votar a favor d'una moció presentada per la CUP en què s'instava a impulsar el projecte d'identificació genètica. Mentrestant, a la Unitat de Medicina Legal i Forense de la Universitat de Barcelona ja s'està recopilant material genètic de familiars dels desapareguts, però un cop s'obrin les fosses, poder fer el creuament de dades i identificar els morts. Però la feina és ingent, ja que només a Catalunya hi ha 4.700 famílies, com dèiem, que han denunciat desaparicions. Aquest banc d'ADN, que treballa en gairebé sense recursos, ja acumula informació genètica d'un centenar de famílies. Els seus impulsors afirmen que no hi ha temps a perdre, ja que molts dels descendents dels desapareguts són grans i sense les seves mostres genètiques hi haurà molts cossos que mai es podran arribar a identificar. Canviem d'assumpte i parlem ara que la missatgeria instantània és el servei que més ha crescut pel que fa al seu ús entre els internautes tarragonins, segons l'Observatori Internet 2015 de la Diputació de Tarragona. Aquesta enquesta anual sobre l'ús de les tecnologies i la informació i la comunicació entre els ciutadans de casa nostra també constata que el telèfon mòbil desplaça clarament a l'ordinador com a primer dispositiu d'accés a internet.
L'ús de la missatgeria i la comunicació instantània en general ha crescut de manera notable durant el 2015. L'augment ha estat de 15 punts, passant de ser utilitzada pel 65% dels internautes el 2014 al 80% del 2015. Es tracta del tercer servei més usat pels internautes tarragonins, només per darrere de la cerca d'informació al 96% i del correu electrònic al 95%. En termes globals, un 67% de la població utilitza missatgeria i comunicació instantània de manera habitual. Pel que fa a internet, el 83% de la població del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre l'utilitza de manera habitual, un percentatge lleugerament superior a l'obtingut el 2014. La disponibilitat d'internet puja també lleugerament i situa al 86%, 83% l'any passat. Un 80% dels internautes tarragonins es connecten a la xarxa diàriament. Gairebé una tercera part, un 29%, ho fa més de 10 hores a la setmana.
Sens dubte, això de connectar-se amb la tecnologia mòbil és evident, perquè tant tu com jo tenim els telèfons al costat de la taula i el tenim ben a prop. Per tant, és ben cert que l'ús de l'internet a través del telèfon mòbil ha crescut i molt exponencialment. Hauríem de començar a desconnectar també del telèfon.
Ho fem, ho fem.
Ho hem de fer tant en tant. Recte final ja del nostre temps d'informació, anem ja cap a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Un dia més sabem l'estat del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya gràcies a la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimecres i ho fem amb un ambient fred i amb temperatures que s'han d'anar recuperant, però no ho faran tant com ahir, ja que avui ens arribaran força núvols i tindrem el cel més tapat a l'hora del migdia. Cal destacar que aquests núvols van associats a un front fred que ens creuarà durant el dia i ens portarà algunes precipitacions. Atenció, perquè també de cara al final del dia el vent guanyarà intensitat i arribarà a bufar amb ratxes molt fortes, especialment a la zona dels ports, però també de cara al final del dia afectarà la zona més costanera. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, que tinguis un molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 12,2 graus centígrads i una humitat relativa del 59%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Seguint el fil del nostre programa, arriba al Saló de Lectura, 8 recomanacions literàries per gaudir de la bona lectura amb Dani Boquera.
Minuts literaris amb el Saló de Lectura, aquelles recomanacions que, com sempre, us acostem des del sempre amb tu, amb Dani Boquera. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Un dimecres més, cita per a les recomanacions literàries. Títols, repasso així per damunt, interessants tots ells. Avui arrencaré pel final. El laberinto azul, la indiana, Buenaventura, el secreto de Grey Mountain i el último adiós. Fem ruleta, per quin comencem?
Pues mira, comencem per l'últim que has dit tu, que és el primer que tenia jo a la llista,
ah,
que com a títol porta l'últim adiós.
Doncs vinga, abans d'acomiadar la secció, comencem-la i amb l'últim adiós, una novel·la que presenta Kate Morton.
Doncs sí, pues esta novel·la, igual com altres que llegirem, va sobre secrets i família a diverses parts del món. En aquest cas, la Kate Morton, que ja sabem que li agraden els secrets, ja que són la seva matèria prima i amb la que ha construït una meteòrica i exitosa trajectòria literària que, traduït en xifres, significa 10 milions d'exemplars venuts en 38 països, dels quals 1,5 milió a Espanya. En esta novel·la, L'últim adiós, que és la culminació de les seues 4 novel·les anteriors, titulades El jardín olvidado, La casa de Riverton, Las horas distantes i El cumpleaños secretos. Secreto. Però en aquest últim llibre, L'últim adiós, hi ha secrets de família combinat amb una història de romans i misteri que passa a Anglaterra. La història va així. És una fatídica nit de l'any 1933 en què un nen desapareix sense deixar rastre en el transcurs d'una elegant festa en una casa de camp de la campiña anglesa. Un misteri sense resoldre. Doncs mai va aparèixer el cadàver ni hi va haver cap segrestador que demanés un rescat. 70 anys més tard, però, una inspectora de policia londinenca topa per casualitat amb una mansió abandonada que li crida poderosament la seva atenció i que li fa tindre una intuïció. Alguna cosa terrible va passar allí dins. Este seria l'argument, que et sembla?
I hasta aquí puedo leer.
Exacte.
Per tant, fem una retrospectiva històrica i anem des de l'any 93 fins a l'any 2003.
Hi ha una connexió passat-present, tot envoltat d'un misteri i d'una desaparició d'un nen que ja ho veurem, que averigua l'inspectora.
I al cap d'uns quants anys, 93, 33, de 70 anys,
70 anys.
De diferència i en aquesta història... A vegades passa, tornem a recuperar coses del passat en un lloc paregut, en fi, és aquesta la novel·la que en fi, és tancar un cicle, no? Diguem-ne, tanquen després, doncs, com deies, de diversos... és la seva cinquena novel·la que presenta, que combina, com dèiem, doncs, aquestes 5 novel·les. Kate Morton per un costat, John Grisham per un altre i El secreto de Grey Mountain, una altra de les novel·les que aquesta setmana anem a recomanar.
Doncs sí, en este llibre el John Grisman aborda per un costat la crisi econòmica, els acomiadaments, la necessitat individual de reinventar-se i, per altre costat, els abusos corporatius en les zones més dèbils i deprimides, els efectes mediambientals o la por col·lectiva a l'atur. I, per primera vegada, el John Grisham col·loca com a protagonista una dona, la Samantha Coffer. La Samantha treballa en un prestigiós bufet d'advocats de Nova York, però fa una setmana que ha de treballar gratuïtament per una assessoria legal per a clients sense recursos en una petita ciutat de Virgínia, als Estats Units. La caiguda de Lehman Brothers va suposar per ella la pèrdua del seu treball anterior, la seguretat que tenia i el seu projecte de futur que estava construint. En el seu món actual, que no té res a veure amb la seva vida passada, plena de peixos gordos, guanys desorbitats, autostanding, que diríem, en l'actualitat el que fa és enfrontar-se amb clients reals, amb problemes reals en les terres de carbó, on la llei és diferent i defensar la veritat significa posar en perill la pròpia vida. El seu nou cap es dedica a demandar les companyies mineres per les destrosses ambientals que provoquen a tota la comarca, i molta gent l'odia per això. La vida de Samantha, doncs, ha donat un gir de 180 graus i si vol sobreviure en este nou entorn hostil, haurà d'aprendre i ràpid.
Haurà d'aprendre i sens dubte també un tema que ve relacionat, parlant d'això de Lehman Brothers, no? Temes econòmics, temes bastant reals.
Sí, aquest és actual, també.
També una novel·la basada doncs, en temes bastant actuals. Sí que veiem, no?, també el misteri en aquesta primera novel·la que hem parlat, de L'últim adiós, ara pot ser misteri, sí, però en aquest sentit, bueno, ha de sortir-se'n d'una ja que té un component també molt personal dins d'aquesta novel·la. John Grisham, El secreto de Grey Mountain. Bona aventura,
Toni Aparicio. Aquí tornem una mica com al començament amb els secrets familiars.
El nom no té res a veure amb el que...
Bueno, el nom és el nom de... d'una de les protagonistes, eh? Toni Aparicio ens presenta Bonaventura, que és una història marcada per la tragèdia familiar i els secrets, en què destaca una atmosfera fosca i gòtica i que manté l'atenció i la intriga des dels primers capítols. La trama de Bonaventura se situa a un poble asturià que es diu Santa Maria de la Villa, també l'any 1933, localitat en la qual es troba situada la mansió dels Campoamor, a la qual arriba l'Esperança, una jove òrfena per començar a treballar com a dama de companyia de la senyora Rosario. Els Campoamor són una de les famílies aristocràtiques més respectades d'Astúries, per la qual cosa Esperança se sent una privilegiada a l'haver aconseguit aquest treball gràcies a una recomanació, encara que aviat sentirà que no és ben rebuda, i, amb l'excepció de la pròpia senyora Rosario, ningú s'alegrarà de la seva presència a la casa. Amb el pas dels dies, aquesta situació s'anirà incrementant, més quan descobreixi que algunes de les persones properes a la senyora Rosario intenten amagar un secret relacionat amb la seva única filla, Bonaventura, que va desaparèixer en estranyes circumstàncies. I haurà de prendre la determinació de descobrir què és el que va succeir realment. O sigui que aquí tens també un altre plat de misteris, intrigues,
en aquest
sentit, passat,
una mica diferent, tot i que sí que també, mira, casualitat o no, els anys són els mateixos, 1933, sí. Perquè serà, eh?
Algo ja.
Alguns fets històrics reals potser tenen relació, però el cert és que doncs, ens situem a Astúries, un paradís natural, sens dubte, on doncs, allà hi haurà una trama i que doncs, anys després a poc a poc s'aniran investigant. Això sí, una novel·la que mira una mica cap al passat també, no és d'aquestes recents. I per anar al passat també mirem ara també Astúries, però una mica més enrere del 1933. El 1877, parlant de La Indiana, de Maria Teresa Álvarez.
Exacte, en aquesta novel·la la Maria Teresa Álvarez evoca un segle XIX colonial i la duresa de la vida de la gent de la mar. De fet, és com si ret un homenatge a la seva terra, Astúries, i a tots els homes i dones que van abandonar les seves cases, les seves llars, per la promesa d'una volàtil fortuna. Aquesta novel·la també comença una fosca nit de l'any 1877 al poble de Candas, Astúries, on els nens Marina i Silverio perden els seus respectius pares, que són pescadors, que treballen a la mar. Ell es posarà a pescar, com a pescador, per mantenir la seva mare i els seus germans, i ella, que és una dona, una xica intel·ligent i espavilada, continuarà a l'escola i ajudarà el seu amic a anar-se també educant. Però la Marina al final també haurà d'abandonar els estudis, els llibres, que és la seva gran passió, per acabar treballant en una fàbrica de conserves. Finalment, Silverio emigra a Cuba per fer fortuna i Marina, ocultant-li el seu amor, es queda al poble servint com a criada. L'illa caribenya, destinació de les esperances i il·lusions de milers d'asturians, és un paradís lluminós i ple d'oportunitats, però també un lloc dur en el qual el jove es deixarà la pell per tirar endavant. Finalment, tornarà a Candes, però el que passarà allí doncs, ho haureu de descobrir si llegiu el llibre.
Torna, i entenc que aquí, al tornar...
Pot haver marro.
El cert, doncs, història tràgica que arranca per dos joves doncs, que perden els seus pares, que, doncs, sí, el tema de Cuba també és un tema que es va recórrer molt, no? Històricament, doncs, aquelles persones que marxaven a Cuba a buscar, doncs, fortuna, i això, no? També aquestes dues històries paral·leles que entenem que llegirem en aquesta Indiana de Maria Teresa Álvarez. I l'he dit la primera i és l'última que ens quedem per a recomanar avui. Espero que no ens perdéssim. Amb el Laberinto Azul, una nova novel·la de Preston and Child.
Exacte, de fet aquesta és la 14a entrega de la saga del seu protagonista, que és el Pendergast. En aquesta ocasió, la sinistra ombra d'una venjança ancestral amenaça la vida d'esta gent de l'FBI. Quan truquen a la porta de l'agent especial, l'Aloysius Pendergast, poc se pot imaginar ell que es trobarà amb el cadàver, i és el cadàver lligat del seu fill, Alban. D'esta manera comença una croada per descobrir l'assassí del seu fill. Aviat li queda clar que hi ha dues coses que marquen la mort del seu fill. La primera, que ha mort per culpa del seu cognom, i la segona, que ha estat executat a mans de professionals. O sigui, aquí li vaiga la intriga policíaca, i això sembla que és hardcore, esta novel·la. Pues
és una mica, sí. És cert que sí, a més, si està la FBI pel mig, vol dir que té una acció policial top, a nivell altíssim.
Exacte.
Sens dubte.
Pels amants d'este gènere, pues que l'agafin.
Ara ho diré en ordre. Recordem les novel·les que avui hem recomanat amb Dani Boquera, El último adiós de Kate Morton, El secreto de Grey Mountain de John Grisham, Buenaventura de Tony Aparicio, La Indiana de María Teresa Álvarez, El laberinto azul de Preston and Child. 5 novel·les que teniu a la vostra disposició a la Biblioteca Municipal Doctor Frías. Bé, si no estan agafades.
Exacte, de totes maneres, si estan agafades, que es posen en llista d'espera i tan pront que l'acabi el lector anterior, passarà a les seues mans.
Passarà a les seues mans. Com portes...
La del Tom Sharp, que m'estava llegint.
La del Tom Sharp.
Sí, mira, el títol, que no vam dir-lo, és Vicios Ancestrales.
I és una... és un nom.
Sí, déu-n'hi-do, sí. I la portada té un dibuix raro que jo no m'hi havia fixat, però la meva parella diu, què estàs llegint aquí? Perquè es veu que es veu un tall de cuixa i un home, que és una mica així... rocambolesc, la imatge, no sabria explicar-la en paraules, però no m'hi havia fixat i ja em va fer caure. I bueno, és una espècie de sàtira, molt d'humor dels poderosos, i la recomano. Vaig per la meitat del llibre, En tot cas, quan l'acabi, si vols,
ja
fem un sinopsi, un resum.
Parlem de Tom Sharp, sens dubte, perquè també és un dels que té alguns llibres i també, a vegades... no només novetats, que el que presentem són novetats que tenim a la biblioteca, sinó que... també altres llibres que fa temps que estan i que potser estan amagats entre les prestatgeries i no coneixem.
Segur, este el vaig trobar buscant un altre i vaig a fer cap amb este.
Dani, t'agraïm una setmana més que ens hagis acompanyat al Saló de Lectura. Fins la pròxima setmana.
Molt bé, gràcies.
Després d'aquestes propostes literàries fem ara una breu pausa per la publicitat i tornem amb el temps de l'entrevista aquí en directe al Sempre amb tu.
Pròxima obertura al passeig marítim número 4 de l'Ametlla de Mar del restaurant Bella Cala. En un ambient agradable i davant del mar, vine i tasta la nostra cuina mediterrània. T'oferim un ampli assortiment de menús, amb parrillades de marís, paelles i un xuletón a la pedra que no et pots perdre. Tenim menú diari amb 10 primers, 10 segons i 10 postres a escollir. A l'Ametlla de Mar, restaurant Bella Cala. Per reserves truca al 620-265-300. 620-265-300. Pròxima obertura del restaurant Bella Cala.
Tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Carmen Alifonso Curto, de 98 anys. Estarà al tanatori fins dimecres 9 de març a les 3 de la tarda. Després anirà directament al cementeri del Perelló. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Carmen Alifonso Curto, de 98 anys. Estarà al tanatori fins dimecres 9 de març a les 3 de la tarda. Després anirà directament al cementeri del Perelló.
Que no, però ja tenim la Setmana Santa ben a prop de casa nostra. La tenim molt, molt pròxima i des de la regidoria de joventut per als més menuts de casa, pues, han preparat un any més aquest parc de Setmana Santa, però amb algunes novetats que intentarem desbrinar en els pròxims minuts d'entrevista aquí al Sempre amb tu, amb el regidor de joventut Vicent Lleó. Vicent, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com dèiem, avui anem a parlar d'aquest parc de Setmana Santa, que aquest mateix dilluns, fa un parell de dies, doncs, ja vau engegar les inscripcions. De moment sabem com està la cosa, ja s'ha animat, encara queden uns quants dies per a inscripcions.
Bé, encara queden alguns dies, però jo crec que ja estem sobre les 20... Ahir sabem sobre les 20 persones, sobre els 20 nens. L'any passat van ser sobre els 80, per Setmana Santa. Sabem que són dates, no és com els Nadal, que la gent tenim la costum d'anar pels trossos i sortir o anar-me uns dies de festa, no? No és com el Nadal, que és són dates més de casa. Però no, sembla que l'inspecció prou bé i, com sabem, des del dia 7 fins pràcticament l'últim dia, o sigui, el mateix dia 21, la gent pot continuar inscrivint-se.
Per tant, no tindrem dies encara per a les inscripcions, després ho repassarem, però dèiem que aquesta nova edició del Parc de Setmana Santa, sens dubte, porta una sèrie de novetats, sobretot enfocades a que heu volgut, entre cometes, separar una miqueta per dos grups, no? La part de més petits, d'aquells que arriben als 5 anys i a partir de 6 per un altre costat.
Sí, evidentment no és el mateix uns nens de 3 a 5 anys, que és un de dos grups que formarem, que els nens de 6 a 12. Vull dir, les activitats a partir de 6 anys poden ser unes, i clar, ens trobàvem a... Què fem? O compartim totes les activitats tots els nens de 3 a 12 o fem dos grups diferenciats i podem apostar per fer un tema més formatiu, o sigui, els nens de 6 a 12 encetarem aquest any que si vols t'explico
ara, també. Ara ho detallarem, però per entendre-nos agafaríem diguem-ne, orientem a que tots els nens i nenes que estan en època escolar de l'escola, els que van a parvulari per un costat amb una sèrie de propostes i els que fan primària en un altre sentit. Vull dir, heu volgut...
Sí, hem volgut diferenciar perquè creiem que les activitats no poden ser mai les mateixes per un nen de 3 anys o de 4 o de 5 que per un nen de 6 i ja no cal ni parlar per un de 12. Vull dir, hem mirat de diferenciar, que ara els detallarem, perquè la gent sigui, féssim un parc atractiu perquè tothom pugui vindre i pugui disfrutar i, a més, sí, potser ha de prendre també.
I tant, i tant. Que no només les vacances serveixen per desconnectar, també per a reforçar algunes coses. Anem a descobrir i a incentivar doncs, que la joventut que ens escolti o els pares de la joventut que ens escoltin vegin a les propostes que tenim. Comencem, si et sembla, Vicent, per la part més petita, per aquests nens de parvulari de 3 a 5 anys. Quines són algunes de les propostes que lúdiques que presenteu en aquest parc de Setmana Santa?
Però, home, a veure, a part de jocs i tallers que realitzarem, uh-huh. tenim prevista una excursió a la platja d'Alguer, o sigui, doncs faran jocs en sorra, vull dir, sabem que són nens petits de 3 a 5 anys, vull dir, i segons quines activitats no les podem realitzar, no? També tenim previst una petita olimpiada per als nens al camp de futbol, al complex esportiu, realitzarem diferents jocs esportius, també hi haurà una mica de competició, que amb aquestes edats, a vegades, ja veus nens,
també, no?
Ja veus nens que quan agafen una pilota, quan agafen, ja volen guanyar, ja volen, volen. També tindrem un dia, farem un esmorzar, i anirem al Xiquipar, i tindrem un esmorzar per a tots els petits, podran també disfrutar una estona allí dins.
Que sens dubte també és una altra de les coses que encanta als menuts, saltar i els tobogans
i les boles. Després també tenim una excursió al parc de l'estació, en jocs, varis, sempre pensem que seran acompanyats, no? Sabem que els nens no estan sols, que estan acompanyats de dos monitors, que vull dir, ja fa temps que col·laboren a la regió de joventut, que sempre hi ha noves incorporacions, però vull dir que podem estar tranquils, que sé que la gent,
per tant,
els monitors,
doncs,
ho faran bé i tranquil·lament.
Per tant, monitors doncs, que sempre també són part importantíssima en aquest part de Setmana Santa, part de Nadal, totes les activitats adreçades a la joventut que organitzeu des de la regidoria. Aquesta seria la visió per als nens de 3 a 5 anys, una cosa potser sí més lúdica, però potser la part més formativa, potser, entre cometes, no ens assentarem a taula, sinó que hem de conèixer l'entorn, és la per a de 6 a 12 anys.
Sí, evidentment, doncs, hem volgut afegir a part, que també jo... Tots hem sigut crios de 6 a 12 anys i també ens agrada jugar i també ens agrada disfrutar. Crec que també podem afegir, ja que fem un parc de Setmana Santa, també una miqueta de formació en diferents aspectes de la vida local. No? Vull dir, una de les coses principals que farem serà una excursió pel GR fins a Estany Tor. Allí farem esmorzars, es jugarà a la platja. Una visita guiada, que crec que és important, no? Ja que conèixer la cofreria de pescadors del nostre poble i tindre un coneixement del peix que es captura a la nostra llotja, doncs hem decidit fer un taller perquè els nens de 6 a 12 anys puguin saber el treball de la nostra cofreria, on treballen alguns dels seus pares, i on veure el peix que realment es captura aquí al nostre poble.
I a més també començar a diferenciar espècies, perquè moltes vegades, sí que abans, pues, qui més qui menys, algo la mar tenia i ja sabia, però clar, potser ara que tenim tantes gustos diferents i tantes coses diferenciades, doncs és possible que també estigui bé aprendre les diferents espècies de peix i saber diferenciar entre una varietat i una altra.
Sí, bueno, encara hi ha molta gent que no sap diferenciar una tullina d'una meuda, però i té força anys, no? Però vull dir, crec que els nens puguin aprendre a la cofreria, a veure les activitats que es fan, no? D'una de les empreses més grans del poble, que dona feina a molta gent, doncs crec que
és important,
serà, part de formatiu també serà doncs, una miqueta doncs, lúdic, perquè la gent també, els crios veuran com treballen alguns dels seus pares o la tasca que fan, no? També una de les coses que també hi ha en col·laboració a l'empresa Plàcton, no? Farem una visita guiada a la goleta que tenim aquí al port, la goleta que ens va portar el Reis Max aquestes festes de Nadal, no?
Molt bé, Serreta, sí.
La mateixa goleta, i ens faran una visita guiada, se veuran com és la vida a bord d'una embarcació d'aquestes dimensions, no? I a més, el mateix goleta, les noies de l'empresa Plankton, ens faran uns tallers experimentals, no? per a aprendre coses, poder-nos anar formant en diferents experiments relacionats a la mar, i també se mos farà, a càrrec del patró, de Dani, mos farà un taller de lo que és la sostenibilitat a la mar. Vull dir, molta gent no sap que s'ha de reciclar i llançar coses a la mar per molt... també estem embrutant, aunque no es veiga, que se'n va per avall, i això pues, és bo que ja de petits ho aprenguéssim i sapiguessin que la mar també s'ha de cuidar i que el nostre fons és tan important com el carrer de davant de casa.
Aquesta setmana, precisament, Vicent, aquí al programa n'hem parlat molt de medi ambient, de qüestions de la mar, de qüestions de l'Estany Tor, que també visitaran els joves que s'apunten a aquest bar de Setmana Santa. Hem parlat molt de medi ambient i, lògicament, doncs, també és important que la joventut, que els més menuts de casa també es consciencin de la importància que té cuidar el nostre entorn. Però també tindreu, a part de coses així una mica formatives, una miqueta d'aprenentatge, també tindreu temps per a xalar, suposo, alguna gincama, alguna excursió...
Sí, no, tenim previst una gincama pels carrers del poble, i a part jocs esportius, jocs d'equip, per fer una miqueta de, també el que és la cooperació entre els nens, no? Vull dir, que també els jocs d'equip també són importants, vull dir, i més a més les edats, no? Saber col·laborar amb els teus companys, aunque sigui en un tema esportiu, o sigui per guanyar, perquè tots volem guanyar, no? però vull dir, un joc. Ja et dic, hem apostat per ser una miqueta diferenciat aquests 4 dies que durarà el parc, fer una miqueta no diferent, però sí intentar que a part de disfrutar i a part de xalar, que els crios també surtin després dels 4 dies, sàpiguen alguns peixos del nostre terme.
Clar.
A protegir el fons com si fos el carrer davant de casa.
Clar, és important.
I crec que... Pues, hem d'intentar que aquests dies que serveixi també perquè els nens pues, se puguin formar i puguin veure aquesta meravella que tenim aquí davant a la nostra costa i puguem valorar i cuidar, que és el més important.
Uh-huh. Aquestes eren les propostes que hem volgut comentar d'activitats, però parlant de les activitats i havent presentat el ventall de propostes lúdiques i d'aprenentatge, hem de parlar de nivell d'inscripcions. Hem comentat que encara tenim una vintena de persones, que queda encara una setmana i mitja per endavant per a fer aquestes inscripcions, però sí, com ho hem de fer per fer-les i quin preu té aquests 4 dies d'activitats?
Sí, bueno, els 4 dies són el dia 21, 22, 23 i 24, els 4 dies de Setmana Santa, que els nens no van a escola. El lloc serà l'Institut Mare Déu de la Candelera, vull dir, serà cada dia de 9 a 1 les activitats. Les edats, com bé hem dit abans, són de 3 a 12, diferenciarem dos grups, de 3 a 5 anys i de 6 a 12, perquè hi ha alguns dies siguin per allà jugant junts, però entenem que no és el mateix un nen de 3 que un nen de 12, vull dir, hem de diferenciar una miqueta els grups, no? Les inscripcions són aquí al segon pis de l'Ajuntament, a la regidoria de festes, vull dir, de 9 a 1 o de 9 a 2, si algú arriba una miqueta tard, també l'atendran, podeu passar la gent a apuntar-se. Només requerim el DNI o llibre de família del nen o la targeta de la Seguretat Social i sapiguer pues, que, bueno, a veure, que esperem que hi hagi molta gent que s'apunti, que hi ha moltes activitats tant pels nens petits com pels nens una mica més grans, i que acabat els 4 dies la gent pugui dir que hem de pres alguna cosa,
alguna coseta,
hem de pres alguna cosa i que ens ho haguéssim passat bé tots. Vull dir, sapigueu que hi haurà prou monitors per nen, vull dir que no hem sempre intentat...
Sempre una organització...
Ja que anem petits, hem intentat que sigui per almenys un ràtio de 10 nens per monitor. Creiem que la seguretat també és important, no?
Seguretat, supervisió i control també.
Supervisió dels controls perquè els nens estiguin bé i sobretot, pues, a veure, torno a dir, que ho aprofitin, que la gent s'ho passi bé i total per un mòdic preu de 20 euros, crec que són 5 euros per dia, crec que...
Abans d'anar al tros, abans d'anar cap al tros a menjar la mona i a passar uns dies de divendres sant i tots...
Bueno, jo suposo que el divendres molts dels seus nens també el divendres agafaran i s'aniran a la família dels tros,
a menjar la mona el dilluns. Abans d'arribar aquests dies, aprofitar-ho.
Que aquí hi ha una cosa que també s'ha perdut al llarg del temps, que era que jo me'n recordo que quan el divendres sant, el dilluns de Setmana Santa anàvem a l'Estany Tor amb ja la Mona. Hi havia, a vegades allí hi havia gent que mos aventava un bon grapat de gent del poble allí, vull dir, i el que hi havia, tenim el costum d'anar a Sant Jordi el diumenge, tots a menjar-nos a paella, doncs que sapiguen que també hi havia un costum anterior anar a menjar la Mona a la Sant Tor, vull dir, i crec que són coses que a poc a poc les hauríem d'anar recuperant també, la nostra entitat també es basa en la nostra història, no?
La cartera de cultura l'haurem de passar aquesta competència i a veure si realment doncs, també podem recuperar en els pròxims anys aquesta Mona de Pasqua en el dilluns de Setmana Santa, doncs ja recupera també aquesta tradició que hi ha a la nostra població. Recordem, inscripcions obertes per aquest parc de Setmana Santa a la regidoria de festes segon pis de l'Ajuntament. 20 euros, per només 20 euros, 4 dies intensos, de 4 matins intensos d'activitats per als menuts de casa, de 3 a 12 anys. Vicent Lleó, regidor de Joventut, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu i esperar que hi hagi molta, que vagi molt bé aquest parc de Setmana Santa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I seguim avançant amb els continguts del nostre Sempre amb tu d'aquest 9 de març, dimecres, i ja saps que nosaltres obrim el nostre espai de les emocions. Avui recuperem l'espai que parlàvem amb la Ruth Freixedes sobre l'escolta activa. Un espai que condueix la nostra companya Fini Lleó.
Avui el nostre apartat d'emocions amb la Ruth Freixedes. Tal com vam acordar en l'últim programa, volíem aprofundir en escoltar i sentir un dels principis més importants i difícils del coaching, com parlàvem, és el saber escoltar. Escoltar requereix un esforç superior al que ens fa el parlar. Així ens ho contava en el darrer programa la Ruth Freixedes i avui volem parlar-ne, volem aprofundir amb l'escoltar, sentir, sentir, escoltar. Ruth, benvinguda un dia més.
Moltes gràcies, Fini. Un plaer aquí acompanyar-te. Doncs sí, avui, tal com vam dir, parlarem de l'escolta activa. Primer de tot, m'agradaria explicar que hi ha una diferència important entre sentir i escoltar. Si ho diguéssim en castellà, seria oir i escuchar. I el fet és que sentir és biològic, és una acció passiva i és simplement percebre vibracions de so, mentre que escoltar és un fet cultural, Fini. Llavors, què vol dir això? Què s'aprèn? Se n'ha d'aprendre.
I n'hi hem d'aprendre.
Sí. L'escolta efectiva ha de ser necessàriament activa per a, en el que és la competència del coach, i en el coaching és un dels principis i competència més important. Saber escoltar. Una vegada passem per aprendre a escoltar, en el que són les formacions, quan exercim com a coach i estem ja treballant amb un client o coachí en una sessió individual i en un procés individual, lògicament el que apliquem és l'escolta activa profunda. Què vol dir això? Això vol dir que ens hem de preparar per buidar-nos d'alguna manera i per poder escoltar i entendre el que m'està dient l'altre. No només a nivell verbal, amb les seves distincions lingüístiques, que és aquesta forma que estem utilitzant tu i jo ara de parlar, sinó poder comprendre el seu llenguatge corporal, els moviments que fa quan parla, l'impacte de sentiment i de sensació del que està dient, i la suma de tot això es convertiria en una escolta activa.
És a dir, tots aquests elements formen part o faciliten l'escolta activa?
Molt bé, sí. M'agrada que em donguis peu a això, perquè un dels elements més importants que ens facilita l'escolta és la disposició psicològica. Què vol dir? El que t'acabo d'explicar. Preparar-se interiorment per escoltar, observar l'altre, identificar el contingut del que diu, els objectius i els seus sentiments. Et poso un exemple. Dos persones que queden a aprendre alguna cosa. Ai, que tinc moltes ganes de veure't i volia explicar-te una cosa, que necessito parlar-te i de més. I l'altre, el receptor d'aquest missatge, l'amic, conegut o qui sigui, vol escoltar atentament. Però què ens passa? Que com que això no ens ho ensenyen ni a l'escola ni a cap altre lloc, el que passa és que la persona, d'alguna manera, per molt que vulgui escoltar a l'altre, mentre l'emissor del missatge està emitint aquest missatge, l'altre, mentre escolta, també escolta alhora l'opinió que s'està generant al seu cap del que li està dient.
Ara jo t'estic escoltant a tu, però ja estic pensant què et preguntaré.
Molt bé. Llavors, gràcies, Fini, això és fantàstic, un exemple fantàstic.
I tu estàs explicant,
claro,
més centrada, el que agafo del que em dius, per preguntar-te què passa amb el que tu m'estàs explicant.
Llavors, què passa? Que encara que tu, no tinc cap dubte que tens una intenció i una actitud 100% d'escoltar-me, com que vols estar atenta a fer també la teva feina tan ben feta com fas, també estàs escoltant el proper que em preguntaràs. I aquí és on comencem a perdre una mica el fil conductor de realment el missatge clar que s'està donant.
És a dir, que per saber escoltar hem de deixar el cervell a zero, diguem-ne.
A zero és una mica complicat, perquè clar, neurològicament els pensaments estan constantment, una cosa és que siguem conscients o no. El que sí, preparar-nos per poder fer una mica de calma amb aquest moviment que tinc a dintre mentalment i generar i crear una disposició a l'escolta atenta. O sigui, què vull dir? Un dels exercicis que es pot aplicar per si algú ens està escoltant i ho vol fer, quan algú li estigui parlant i es doni compte que ha desconnectat de la persona, torni a connectar amb ella. Si es dona compte que està pensant o que el seu cap i pensament li està dient alguna opinió, algun judici del que li diu la persona, ho freni, respiri, pot fer una respiració profunda, que això ens ajuda molt, i torni a estar atent 100% al que li està dient l'altra persona. Més cosetes que... Vols que et comenti més cosetes? Per
sí, sí, evitar... alguns elements per evitar aquesta escolta activa.
Per exemple, distreure'ns. És molt fàcil quan algú t'està parlant distreure't per una altra persona, per un soroll, per un... el que sigui. Llavors la corba d'atenció comença amb un punt molt alt, però a mesura que va parlant a l'interlocutor, a l'emissor del missatge, el receptor comença a descendir en aquesta tensió. Per tant, donar-nos compte d'això ens ajudaria moltíssim. Un altre error gravíssim quan algú està escoltant és interrompre l'altre. De fet, hi ha un exemple que riuen molt els alumnes quan ho comentem a classe. Algú t'està explicant una cosa i tu li dius perdona que t'interrompeixi, però mira, això és molt important. Clar,
és que després no me'n recordo. O sigui, ara després no me'n recordo, no?
Clar, aquí passen moltíssimes coses, però per ser breu diré que una de les coses és que qui està parlant pot perdre el fil del que està volent expressar i volent-te comunicar, per una banda. Per una altra banda també és un tema de respecte. Treballa la teva memòria perquè quan aquesta persona acabi de parlar puguis dir-li tu el que volies comunicar-li, per exemple. Hi ha diferents coses que passen en aquesta fase.
Però, Ruth, perdona aquest tall.
Ah! Molt bona.
Però se patija. Quan t'estan explicant i tu vols dir alguna cosa i no et deixen, jo almenys patixo, que sóc xerradora, però és que després no me'n recordo. Espera, espera, però vols dir-ho, patixes si no li dius.
Clar, però també...
No, clar.
Sí, sí, tens sí, sí. Tota la raó, però realment si algú t'està explicant alguna cosa, entenem que també és important per ella que puguis esperar a que acabi. Llavors, si tens por a que se t'oblidi, una idea que et proposo és que ho apuntis, apunta-ho en un paperet, i després, pues, quan acabi el teu emissor del missatge, pues li pots dir tot el que tu segur que li aportaràs coses molt útils al que t'està dient.
Clar, però potser després ja no toca, ja no queda bé dins, no?
Aquí està la situació, veus, Fini? Tu i jo aquí mateix ja ho estem...
Ja ho estem fent.
Visquent d'alguna manera. També una cosa que hem d'evitar, o que proposo evitar, és el tema de l'opinió i el judici. Què vull dir? Quan nosaltres estem escoltant, si no ens preparem amb tots aquests indicadors que ja hem comentat per poder escoltar atentament, tenim una tendència a emetre opinions i judicis molt fàcilment. De fet, ho fem de manera conscient o de manera inconscient. Què vol dir? Tornem a lo mateix. Si jo tinc l'atenció en la meva opinió o en els meus judicis del que m'estàs dient, ja estic perdent gran part del teu missatge. Per tant, evitar els judicis i les opinions al moment de l'escolta també és interessant per poder atendre tota la informació que estic rebent. No vull dir que no s'hagi de fer.
Sinó explicar-te el que a mi em va passar quan també vaig anar a comprar i em vaig trobar al mig del carrer. No? Pues sí, a mi un dia també em va passar el mateix. No?
Molt bé.
I això... acabes explicant-li tu a la persona que t'està explicant i la pobra es queda...
M'encanta que m'ho expliquis perquè, mira, això és un dels errors que treballem en els cursos d'educació emocional, que és el fet d'interrompre i explicar la teua a una persona que potser t'està explicant una cosa i necessita poder acabar d'explicar-ho. I sense voler, amb aquest afany de protagonisme i amb aquests egos que a vegades tenim, del jo, no ens adonem compte. I llavors, clar, l'altra persona queda així, no? Afectada de dir, oh, volia explicar-te la meva història i no només no m'ha deixat acabar-la, sinó que a sobre m'explica la seva. Sí, li diem en els màsters i cursos d'educació emocional, dic que aquest punt m'agrada molt que l'hagis dit perquè és un error de l'aplicació d'intel·ligència emocional i es denomina com el síndrome de l'expert. Que és quan nosaltres estem escoltant algú i traiem el tema de pues a mi també m'ha passat, pues a mi... Interrompint, eh?
Sí, sí.
Poder és útil explicar això a una altra persona quan la persona t'ho demana. T'acaba d'explicar la seva situació i et pot demanar, escolta, Fini, tu què opines? O què podria fer del que t'he explicat? Això és fantàstic, perquè llavors aquí et dona pas a tu... Tu dones el teu criteri, experiència o el que sigui, i aquí s'ha fet una comunicació 100%. Això és adequadíssim.
L'escolta i l'oïda, un tema que dèiem interessantíssim, que dona molt de sí i encara ens queden molts altres temes per tractar, no?
I tant, serà un honor si seguim explicant-los per aquí.
Habilitats per l'escolta activa, també alguns aspectes per millorar, com poder solucionar tot això, com ho podem treballar, Ruth?
Molt bé.
Tot el que ens estàs explicant.
Doncs això serà perfecte pel proper dia. Volia comentar-te que hem rebut i hem parlat amb alguns antics alumnes que volia que entressin en directe, però degut a la seva feina no poden trucar ara mateix, però em consta que els que poden ens estan escoltant, que aprofito per enviar una salutació i una abraçada enorme, i també em consta que els que no poden escoltar ara ho fan en el vespre, a la repetició, a les 8, quan ho feu, i també em consta que ho fan per internet, cosa que agraeixo moltíssim, estic molt contenta perquè ja hem rebut molts missatges. Llavors ens proposàvem amb tu, Fini, que la propera vegada que vindrem el que faré és llegir algun dels testimonis d'antics alumnes que han fet cursos amb nosaltres. uns exerceixen com a coach, altres no, només han fet els cursos per les seves vides personals o feines. Llavors podrem llegir alguna de les aportacions que ens enviaran dels grans beneficis que han rebut a la seva vida des de que coneixen tot això i des de que han treballat per poder escoltar activament. Llavors m'agradaria també comentar i repetir que els nostres serveis de coaching, tant en sessions com en formació, els oferim al Centre Mèdic Oliver a Barcelona, a Sant Josep a Biopunt, una escola de formació a Eivissa, i aquí a l'Ametlla de Mar atenem tot el territori de les Terres de l'Ebre al Centre Som Espai, que es troba al carrer Andreu Llambric número 3. És un nou centre que han obert unes persones d'aquesta associació, Som Espai, que són una meravella de persones, on a part d'oferir el coaching i els cursos de coaching, també ofereixen activitats de ioga, meditació, expressió corporal, fan cant terapèutic, sessions de reiki, massatges, i bueno, us convido a que pugueu veure també aquest espai on ens trobem nosaltres oferint aquest servei.
Molt bé, Ruth. I per contactar amb tu, pels missatges que vulguin donar els antics alumnes o qualsevol oient que ens estigui escoltant ara mateix i que se senti encuriosit pel que hem estat parlant.
Doncs seria fantàstic. El meu número de telèfon és el 651-81-7141.
Podríem repetir-lo?
651-81-7141.
Moltes gràcies, Ruth. Fins al pròxim programa.
A tu, Fini. Gràcies.
Ens hauríem de preguntar el per què ara torna a ploure a la Cala i ho fa, bueno, jo diria que en uns dies estranys, Fini, hem escoltat aquest temps de les emocions i emocionats veient que cauen quatre gotes, hem pujat les cortines d'aquí de l'estudi per veure un dia així, no? Que feia sol, que ara plou...
Bueno, de fet ja ens ha dit núvols, el tapat, que arribava un front fred, i suposo que això tot és una mica el preludi del que ens ha avançat de cara a la nit a la costa i també als ports de Fortvent, que bufaran de mestral.
Hem aprofitat aquest ratet d'emocions per a publicar nous bandos a l'aplicació Ebando, recordem, que està disponible i que podeu doncs consultar els bandos municipals. I per tant, doncs, hi ha actualitzats a la darrera hora diferents comunicats locals, però nosaltres també aprofitem per a repassar-los al final del nostre programa.
Es fa una crida des de l'Ajuntament a tots els propietaris de gossos, que per cert recordem que s'estan cobrant les xapes dels gossos a recaptació durant aquest mes de març. Doncs es fa una crida perquè pues, es torna a veure una mica de desinterès per part d'alguns propietaris i es recomana...
Obliga, pràcticament. Sí,
que han de portar els animals lligats i que tenen l'obligació de recollir les deposicions tant al carrer com als pipicans. Si el porteu al pipicant, surt el gos, heu d'entrar i recollir la caca. No es queda allí, l'heu de recollir. També no els heu de portar ni a les places, ni als parcs, ni a les zones amb jardins, ni a la platja. Recordem que al nostre terme, per sort, tenim platges habilitades per a que els gossos faiguin les seves necessitats.
I també perquè puguin anar i banyar-se, que també, doncs, si els volem portar amb nosaltres a la platja, doncs tenim aquestes platges habilitades. Per tant, doncs, important i tenir-ho en compte que, sobretot, doncs, totes les deposicions dels gossos i de qualsevol animal de companyia que traiguem pel carrer, jo no ho poso en etiquetes ja, però sobretot els gossos, doncs, recollir els excrements és important i cal tindre un poble net.
Recordem que per diumenge tenim un assaig obert de la colla castellera Els Xics Caleros a la plaça Nova, i on se'n demana la participació de tothom. Hi haurà vermut pagat si participes en d'aquest assaig obert. Serà, el, com dèiem, a les 11 l'assaig i a les 12 el vermut, però per diumenge també l'entitat Paisatges Vius organitza a les 10 a les platges de l'Estany Tor una jornada de voluntariat per a preparar la llacuna per a la reintroducció del samaruc.
Ja ho vam comentar també ahir aquí al Sempre amb tu, la importància també doncs, de participar en aquesta activitat. Si voleu participar-hi, doncs, heu d'enviar un correu electrònic a info@paisatgesvius.org, info@paisatgesvius.org, per tal d'inscriure-vos doncs, en aquesta proposta.
Hem parlat del Parc de Setmana Santa. Recordem que les inscripcions estan obertes fins a exaurir les places, places limitades. Interessats podeu passar per la Regidoria de Joventut al segon pis de l'Ajuntament. Seran els dies 21, 22, 23 i 24 de març, de 9 a 1, a l'Institut, en diferents excursions, jocs, tallers, manualitats. Heu de portar el DNI, el llibre de família del xiquet o xiqueta i la targeta de la Seguretat Social.
Fets aquests apunts, només ens queda recordar les ofertes de treball. Finique, quines són avui?
Cambrera, dependenta, cuiner-cuinera, ajudant de cuina, mecànic de vehicles, perruquera i comercial administratiu.
Totes aquestes ofertes de treball disponibles des del telecentre de l'Ametlla de Mar, per tant allà us heu d'adreçar si us voleu inscriure.
I a tu que sé que t'agrada molt este món, no sé si sabies que avui és el dia del DJ.
Ah, sí? Avui sí. És el dia del DJ. Per tant, doncs... Ah, mira, ara ho veig, ara ho veig ara, davant ara, mateix, sí, sí. Perquè tinc aquí un paperet amb aquests apunts, els sants, quan surt el sol.
Sí, quan va començar la xuleta de meua del matí. Sí. Quan va començar es deien punxadiscos, però sí. No ha acabat de... I això de DJ o DJ, bueno, era després punxadiscos, DJ i ara DJ, queda no? Més. I dependentment d'on punxen, l'estil que punxen, doncs, també tenen diferents variacions pel que fa al nom.
Felicitats, per tant, a tots els DJs, que aquí al poble en sabem que tenim molt DJs en masculí i DJs en femení, que també n'hi han i que també en aquesta setmana, doncs, també el Dia de la Dona, també reivindicar que no és només dels homes, també de les dones pogués ser DJ.
I a les festetes d'abans, dels anys 70, 60, que es feien, normalment era lo solterón, aquell que ningú trobava la parella, era tu vés a punxar discos, el que s'anava a ficar la música, el que es quedava per a vestir sants.
Les coses per això han canviat. Demà hi tornarem finir, programa ja 40.
Demà, programa 40, aquí. A partir de les 12, el Sempre amb tu, a la Cala Ràdio.
Gràcies, bon dia a tothom.